Ja sabeu, el passat divendres es va celebrar el ple corresponent al mes de maig. El que fèiem ara tot seguit doncs és repassar-lo amb els seus protagonistes. Primer de tot saludam el conseller Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista, també conseller de Medi Ambient. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo, gràcies. Bon dia a tothom.
Bé, vostè mateix, quins serien els extrems que destacaria de la sessió plenària del passat divendres?
Bé, va ser una sessió plenària en la qual va haver-hi molta unanimitat, en la qual ens, com a equip de govern, podem estar orgullosos de que se pot arribar a molt de consens entre tots els grups. De les 17 propostes que hi havia presentades, a part d'una declaració institucional, 13 van ser aprovades per unanimitat, 2 van ser aprovades per l'equip de govern amb l'abstenció del grup de l'oposició i 2 van ser rebutjades amb els vots en contra de l'equip de govern. Al final, si ho mirem per percentatge, és un 88%, al final és una bona xifra de propostes acceptades de totes les que es presenten al plenari, que és l'òrgan màxim de decisió de la nostra illa. Com a rellevància, bé, una d'elles és el tema de la sostenibilitat i seguretat marítima. A molts de mitjans hem sentit, ens ha arribat la informació de que una nova línia vol arribar a les Pitiuses i ja l'any passat es va arribar a un acord mitjançant el qual s'havia de garantir la seguretat d'operacions dins d'esport amb només 2 actuacions. Si entra una nova línia i no es modifica cap cosa freqüència de les navilieres que ja hi participen, aquesta seguretat no es podria garantir. També es va parlar de la sostenibilitat o del caire mediambiental que té aquesta arribada de més línies. Hem de recordar que totes aquestes línies travessen el parc natural de Ses Salines, passen per damunt a Posidònia. Si recordem els estudis del 6 Posidònia que es van presentar fa gaire poc temps, justament el remor del trànsit aquest es veia en un dels estudis de l'IMEDEA, es veia les onades o el que era l'impacte que feien aquestes onades del trànsit de freqüències.
Sí.
I al final això és com dèiem, el pico i pala.
És que ens estranya, conseller, només una cosa, que si això està ja aprovat per l'autoritat portuària, que no puguin haver-hi més de 2 maniobres simultànies de ports al port, per què s'ha d'aprovar una altra resolució al ple per demanar una altra vegada?
Pues sincerament no ho sé, l'administració aquesta la que ho està demanant, però la nostra obligació és justament el demanar-ho i reclamar que se compleixin els acords que tenim. Bé. I per garantir tant la seguretat marítima com també la conservació ambiental de tot el nostre litoral, perquè Formentera necessita no només Formentera, tot el món necessita el pulmó que suposa la Posidònia, però més encara Formentera, perquè les nostres costes, justament vam parlar també la setmana passada del tema de la Posidònia, que cobre les fulles de Posidònia trencades, que justament protegeixen la nostra costa, i si desapareix la Posidònia, desapareixeran aquestes fulles que fan la seva protecció de la costa i, per tant, podríem perdre el nostre litoral, no només amb això, sinó també amb el canvi climàtic. També es va parlar d'una proposta que també va ser aprovada per unanimitat d'un paquet de turisme segur. Què vol dir això? A veure, som una illa que hem vist que quina és l'afectació que pot tenir, i tot i que la nostra afectació, si comparem amb illes veïnes, no ha estat tan, a lo millor, tan greu, però tot i així veiem que hi ha una fragilitat molt greu, molt gran, respecte de l'economia amb els canvis que poden fluctuar per exemple per la Covid, com va passar. Llavors, un paquet de turisme segur o que hi hagi mesures que garanteixin que es pot viatjar de manera segura pot ser reflectida en que el nostre ara mateix motor econòmic continuï en marxa, perquè si no totes les famílies es veuran molt afectades. Al final tots a l'illa ens podem veure afectats d'una o altra manera, i és molt important que aquest paquet tiri endavant i es puguin garantir alguns ajuts o algunes mesures que ajudin a que el turisme sigui més segur per a la nostra illa. També la vessant de la salut. Hem parlat moltes vegades del binomi que suposa turisme, economia i salut, no poden anar separades, i llavors en aquest cas, si aconseguim que hi hagi un turisme segur, vol dir que hi existeix un bon garantiment de la salut, i llavors l'economia per caldre del turisme també pot ser reflectida de manera positiva.
Vinculat amb això, tenim entès que el ple va aprovar demanar al govern balear ajudes per poder fer proves Covid als treballadors dels centres que treballen en el turisme.
Bueno, incentivar al final a l'empresariat, a tot l'empresariat, perquè al final no només els que treballen al turisme, sinó que directa o indirectament tots els treballadors de l'illa poden veure's reflectits justament per això. Al final, no només els treballadors turístics poden ser un focus de contagi o un focus de recepció de contagi, podem ser-ho qualsevol. Llavors, que s'incentivi a l'empresariat perquè puguin fer-se aquestes proves, justament perquè a lo millor no són... En el moment que ens trobem ara, en el qual la vacunació està anant cada vegada més ràpid, és un moment en el qual, si podem garantir-ho mentre que arriba el que seria la vacunació ja de col·lectiva suficient per a que la propagació sigui molt menor, estem veient les xifres nacionals com aquesta propagació està baixant d'una forma exponencial, hem de continuar amb aquestes passes. També es van aprovar per unanimitat un paquet de mesures, eren 5 propostes separades, però es van debatre conjuntament i també van ser aprovades per unanimitat, de bonificacions relatives a la Covid-19. Hi ha col·lectius que, malgrat la Covid, ho han passat molt malament i aquestes activitats que poden ser de lleure, d'oci o esportives, que siguin bonificades per a que no els costi tant mantenir o tornar a la normalitat o a aquesta nova normalitat, doncs és una qüestió que un govern progressista com el nostre, i des del principi òbviament recolzam, és que hem de tirar endavant. Hem d'estar al costat de les persones sempre i aquestes mesures signifiquen això. També es van aprovar unes propostes relatives a la cooperativa del Camp, tant el recurs, el que seria l'acció econòmica que per a la cooperativa del Camp, molt important per poder recuperar aquest patrimoni, pot ser cultural i de la nostra illa o territorial, i també relativa a la pesca d'arrossegament. Justament hi ha unes restriccions a la pesca d'arrossegament que venen de mandats europeus, i el que es demana aquí és que aquestes restriccions puguin ser adaptades a cada territori, incloent, òbviament, a Formentera encara més, per la particularitat de la nostra illa i de més. En relatiu a les preguntes, sí que m'agradaria fer les preguntes que fan al plenari, hi ha una part del plenari que no només són propostes, també són preguntes que fan el que fa el grup de l'oposició, i va haver-hi una sobre energies renovables, i m'agradaria posar en relleu que justament des de 2018, que és quan es va derogar l'impost al sol, i es van posar per part del govern de les Illes Balears, també un govern progressista, subvencions per poder instal·lar energies renovables tan necessàries per a aturar el canvi climàtic, veiem que any rere any se van incrementant en un 100% la quantitat d'instal·lacions que es posen a la nostra illa. Si el primer any va ser 5, el següent 9, el següent 20, aquest any ja en duim 6 i falten un munt de sol·licituds per valorar. Llavors, és molt important perquè al final l'energia renovable serà la que aconseguirà reduir les emissions o la petjada de carboni de la nostra illa i també tractar d'aturar el canvi climàtic. Hem de pensar que l'energia l'utilitzem per a moltes coses i és, bueno, per quasi tot. Llavors, és necessari que això ho estem treballant. Per acabar, bueno, es va aprovar de manera unànime una declaració contra la LGTBI-fòbia.
I sobre això també, de fet, n'ha publicat un article al Diari d'Eivissa ara fa pocs dies.
Sí, justament perquè m'agradaria justament ressaltar, i a més, no només com a PSOE, també jo mateix, però com a PSOE també, que ens agrada que el grup de Sa Unió, que a més s'enorgulleix de tenir el PP dins, no ho diu sempre sense cap tipus de problema, com ha de ser, no ho valoraré, però que s'afegeixin aquestes declaracions contra la LGTBI-fòbia que existeix encara avui en dia, però que de vegades és un poc incongruent que en alguns llocs governin amb partits que volen una llei del matrimoni natural o de la família natural o que tenen un recurs.
Família natural.
Sí, família natural. Deu ser que les famílies del col·lectiu LGTBI deuen ser descafeinades o no naturals, no ho sé. I també és que la celebració de l'orgull gay s'hagi de treure de la Casa de Campo perquè esperen les famílies, tornem al mateix, com si no fossin famílies. Llavors, que justament en aquesta part sí que territorialment a Formentera sí que recolzin aquesta lluita contra la LGTBI-fòbia és molt important perquè vol dir que separen d'aquests posicionaments més rancis i ja és un poc s'apropen un poc més a lo que hauria de ser la normalitat, que és que tots tinguem els nostres drets garantits a tot arreu del món.
Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia, Pepo, bon dia a tothom.
I ara saludant per via telefònica Llorenç Córdoba, en aquest cas conseller de Sa Unió de Formentera, el grup a l'oposició al ple. Benvingut a Ràdio Illa, senyor Córdoba.
Moltíssimes gràcies, bon dia a tothom.
Bé, vostè mateix, per on vol començar a abordar el que va donar de si el ple del passat divendres, el ple del mes de maig?
Exactament. Jo crec que el conseller Antonio Sanz, el company, ha fet un molt bon resum. Va haver 9 propostes que es varen aprovar per unanimitat per tots els grups polítics. Nosaltres varen fer 3 abstencions per diferents motius. A vegades són coses que nosaltres no hem tingut accés a aquella informació, són coses que no tenim prou informació com per votar a favor, i el que fem és simplement una abstenció per no votar en contra. I deixar molt clar que no varen votar en contra cap de les propostes de l'equip de govern. Per la nostra part, varen presentar 4 proposicions, 2 es varen aprovar, com heu comentat, i 2 varen ser rebutjades. Varen fer també 9 preguntes, i bé, doncs, amb aquestes estàvem. Si és que es varen aprovar, per la nostra part, va ser la relativa als pressupostos participatius del Consell d'Entitats. Tenim una sèrie de projectes retrasats des del 2017-2018, que va posar-los en marxa, es va aprovar, i s'altre una proposició relativa a eliminar el tràmit de registre de vehicles. Això, per si puc resumir una miqueta, seria que cada any molta gent té que donar d'alta a la pàgina Formentera Eco el vehicle per circular.
Sí, sí, sí.
Si el Consell ja té aquestes dades i ho sap, a repetir-ho cada any realment no té cap sentit. Està pagant l'impost de vehicles aquí, tot el que varen demanar és que es fes més simple i automàticament es donessin d'alta a Formentera Eco. Es va aprovar també i bé, doncs, tots contents. Varen parlar també de l'avançament del període d'inscripcions de l'escola d'estiu i la formació dels monitors. No entenem encara perquè es va votar en contra, perquè era una cosa que es havia de fer, varen dir que això s'estava fent. Bueno, també s'està fent el de reglament de transport marítim i ben bé que presentant proposicions per anar-ho millorant, no?
Sí.
Però bueno, es va rebutjar. I l'altra era relativa a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer en els sectors essencials.
Sí.
Què vol dir això? Pues, el mateix que fa el Consell, en sentir que s'entra metge, que és posar a disposició dels socorristes unes habitacions amb uns serveis comuns, pues que això ho poguessin fer tant per sanitaris, tant per forces de seguretat, tant com per mestres, perquè mentre no trobassin un allotjament a Formentera, o sigui, seria un tema temporal, mentre no trobassin un allotjament a Formentera, poder-los que poguessin venir i poguessin començar a treballar. Per diferents motius ens van dir que no i sí, ens van dir que no i bé, es va rebutjar i seguirem nosaltres en el mateix, perquè el tema de viatge que no ha avançat, d'un ja quasi 2 anys de legislatura i no li veiem cap abans en aquest sentit, a part de les notes de premsa que van sortir.
Es refereix, disculpi, al tema de l'habitatge.
El tema d'habitatge, sí.
Bé.
El tema d'habitatge i clar, se mos va dir que, clar, que demanar habitatge per serveis essencials que donen servei a Silla, com són forces de seguretat, sanitat, personal docent, que era una discriminació.
Hmm.
Bueno, escolta, no demanem només per aquestos. Dèiem que intentar facilitar edificis públics que es podrien adequar ara mateix a fer això d'aquí, a que es faci, a part de que hi hagi una política general per tota la població, per supost, si això fa temps que anem darrere. D'altres era una proposició puntual per aquesta gent, que ja saben que moltes vegades tenen que treballar aquí, però tenen que viure a Eivissa, venir dia sí, dia no, que l'allotjament està complicat, doncs ens veiem amb els problemes de CEPE, de falta de personal, de policia local, d'un munt d'entitats que tenim els serveis per baix del que necessitaríem. El que hem de fer és facilitar que aquesta gent, no es pagar els diners, facilitar que aquesta gent pugui venir aquí i pugui en su temps anar buscant un lloc i que puguen estar-hi. Doncs bé, va ser rebutjada. Normalment, bueno, les preguntes que van fer van parlar de diferents coses, de la casa del poble, del tema de les bonificacions, els cànons que es va dir que es farien a 2020 i no s'han pagat encara, el que havia comentat el company Antonio Sanz, del tema de les energies solars.
Sí.
Sobre la sèrie d'escant de futbol, que hi ha 2 edificis i ara, com que no hi estarà l'escoleta, pues, a veure a què es farà allí. Tema de platges, de netejar platges, bueno, diferents coses que anàvem fent. I una cosa que normalment no solen parlar, que és de la compareixença dels consellers, aquesta vegada li tocava en Bartomé Escandell,
sí,
el conseller d'Economia, i nosaltres el 24 de maig ja en premsa havíem dit que, pues bé, que davant aquesta notícia de que es havien condemnat a les empreses Hídria i Regio Plus, que havien fet un càrtel per aconseguir subvencions de diferents administracions i que Formentera pues, van aconseguir subvencions fins a, crec, 100.000 euros, hem demostrat que hi ha algú dins el Consell, que en aquell moment va ser 2016, crec, en aquell moment algú dins el Consell ajudava en aquestes empreses sapiguent que feien càrtel per ajudar aquestes subvencions. O sigui, el que s'ha demostrat és que hi ha correus creuats com algú dins el Consell demana a una empresa competidora de l'altra empresa que li digui a l'altra empresa que entregui el pressupost. Que com ho feien? Pues, entraven diferents empreses que ja havien acordat a quina s'ho quedaria i si tocava, per exemple, a Regió Plus, pues, el que feia Ídria era es presentava i llavors retiraven, el qual tenia assegurat que això estava clar. Això és molt greu, això és molt greu. I sabre que de dins del Consell hi havia algú que sapiguent aquesta cosa els ajudava, pues, més greu encara. Jo sé que es va fer una denúncia contra Regió Plus ja fa molts anys i va guanyar el Consell, per sort. Va guanyar el Consell i clar, ara el que ens deien era que això estava jutjant. No, això és una cosa a part. O sigui, ara han demostrat que són un cartel d'empreses i que hi ha una persona dins del Consell que sapiguent-ho els ajudava. Jo crec que això és molt greu. Entonces, nosaltres com a oposició tenim, crec, l'obligació de fer-ho. En la compareixença, nosaltres vam fer les preguntes que maig ja hem anunciat que faríem directament en aquest conseller i es van donar per sorpresos, molts estranyats una mica, inclús indignats, i jo personalment se'm va atacar personalment dient que quina poca elegància i que això no es feia allí. Pues, si no es té que fer en el plenari del Consell de Formentera, ja em diran a veure com ho feim en premsa. Ara m'ho dirà el 24 de maig i el 28 de maig en pla vàrem complir el que havíem dit, que vàrem fer una sèrie de preguntes, que com estava el tema, que es consell quines mesures volia aplicar per solucionar això d'aquí, si ja sabia quina persona hi havia, i simplement, si es consell en aquell moment encarregat, que era en Bartomeu Escandell, doncs tenia algun coneixement de que això havia estat així. Me sembla que això és una barbaritat, que nosaltres, com a oposició, fent la nostra feina, se mos tinga que atacar personalment, i bé, jo convidaria a ser a casa, a ser gent que pogués valorar-ho de manera independent, que és entrar en el canal de YouTube del Consell Insular de Formentera i veure quasi al final aquesta compareixença, com ho varen fer en altres, que varen demanar en altres i quina resposta varen rebre. Crec que això explica una miqueta el talent d'aquest govern. No és que expliqui una mica, és que segueix explicant el talent d'aquest govern. Entonces, bé, m'agradaria que en algun moment, si no sé tan esplenari, pues, almenys sí que comenci a respondre les preguntes que es fa la gent.
Conseller Llorenç Còrdova, de la Unió de Formentera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I aprofitem per recordar-vos que, com apuntava el conseller Còrdova, doncs tots els plens, no només el maig, sinó també els precedents, doncs estan accessibles amb un parell de clics a través del YouTube del canal del Consell Insular de Formentera. Un parell de consells publicitaris i tornem tot seguit per escoltar la darrera valoració ja del ple del divendres, del ple del mes de maig, en aquest cas la representant de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, consellera de Turisme i presidenta del Consell Insular.
La cuina marinera de Formentera té un nom, Bogamarí. El quilòmetre 9,5, a la banda de migjorn, la terrassa més tranquil·la de vora les dunes. Tothom ho sap, els seus arrossos, les seves calderetes, el llamàntol fregit amb ous de casa. Tot preparat al moment per les mans experimentades d'en Toni Maians. I remata la festassa pel paladar amb els postres casolans i un bouret amb la mar als ulls i a la pell. Bogamarí. Oberts cada dia, migdia i nit. Reserves al 672-069-809. I és que tothom ho sap. La màgia de migjorn feta realitat. La cuina marinera de Formentera té un nom. Bogamarí.
A Formentera, Automoción San Fernando. La Renault de Sant Ferran. Som una empresa local i familiar amb més de 40 anys d'experiència. Un taller mecànic on només hi ha lloc per la qualitat, la professionalitat i el compromís amb el client. Tractem el teu vehicle com si fos el nostre. Vine per a la teva revisió anual i et garantim el millor manteniment. Problemes de carrosseria, pintura, electricitat, climatització, pneumàtics... Naltros ens en cuidem. Has de passar la ITV? També ens n'encarreguem. I sempre amb un vehicle de cortesia pels nostres clients, perquè la vida segueixi rodant. Automoción San Fernando. Especialistes en Renault i Dacia. I ara, a més, també desinfectem amb ozó. A Formentera, Automoción San Fernando. La Renault de Sant Ferran.
Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, el magazín del matí de Formentera.
Bé, doncs, com us dèiem, ja farem la darrera valoració del ple del divendres, en aquest cas amb una representant de Gent per Formentera, la consellera de Turisme i presidenta Alejandra Ferrer. Benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
Bé, vostè mateixa, per on començaria? Què és el que vol destacar de la sessió plenària del passat divendres?
Bueno, va ser una sessió plenària amb un munt de temes, pues, importants i interessants. Podríem començar amb la part de les bonificacions, que, com ja sabeu, doncs fa més d'un any que anem treballant contínuament en l'adaptació tant dels pressupostos com d'aquestes bonificacions necessàries per intentar facilitar al màxim la vida i aquests problemes econòmics que poden tenir els nostres ciutadans i ciutadanes. Es varen aprovar les bonificacions a l'escola d'estiu, a l'escoleta, a les activitats i instal·lacions esportives, també a l'ús de l'escorxador i a l'escola de música i dansa. Altres temes importants que es varen tractar va ser la proposta respecte de la restricció o de la necessitat de restringir, limitar i regular les freqüències marítimes entre Eivissa i Formentera per garantir tant el servei com la seguretat del port i així mateix la sostenibilitat, tenint en compte que tots aquests trajectes passen per el nostre parc natural. Sí. Varen parlar també del paquet segur que està preparant el govern i com a Consell instam a que si finalment s'aprova aquest paquet demanant a les empreses que facin tests o controls de manera periòdica als seus treballadors, pues, d'una banda adaptar-ho a les característiques específiques de Formentera i d'altra banda poder ajudar les empreses més petites amb el cost que suposaria realitzar aquestes proves de manera periòdica, que consideram que seria totalment beneficiós, sobretot tenint en compte que encara no tenim un número suficient de persones vacunades per poder parlar d'una illa segura. D'altra banda, es va aprovar l'acció concertada amb la cooperativa del camp, que és una passa més en tota aquesta feina que es du molts d'anys treballant per la recuperació del camp, del paisatge i continuar treballant cap a la producció de quilòmetre zero i també es va aprovar una proposta de revisió de lo que són les restriccions de pesca consensuada amb la cofraria de pescadors de Formentera, pues, entre moltes altres.
Escolti'm, aquesta de la confraria de pescadors, ho dic perquè bé, nosaltres hem parlat amb el patró major, amb Ivan Pérez Marí, ens va doncs expressar la seva preocupació, també hem parlat amb els patrons mateixos d'aquestes barques de bou i també doncs veuen el seu futur molt negre, la veritat. Això quin recorregut té? Vull dir, clar, perquè segons els pescadors, vull dir, això podria repercutir no només en que s'acabarien les barques de bou a Formentera, sinó que és molt possible que s'acabés acabant amb, o sigui, s'acabés doncs finalitzant amb el recorregut de la confraria de pescadors, que seria inviable sense aquestes barques de bou. Pel que fa a lo que hem aprovat aquí, això es traslladarà, diguem-ne, a una instància superior i de quina manera?
Bueno, això es traslladarà, evidentment, a una instància superior. A més, el conseller Josep Maria està tenint diferents converses amb el que són les direccions generals i les conselleries, perquè això s'ha de traslladar bàsicament al ministeri, que ha de tenir en compte, pues, les necessitats també d'espais i territoris tan petits i fràgils com són els nostres, no? Sobretot tenint en compte que estan rodejats també de reserves marines i d'aquesta necessitat de tenir una part d'autoabastiment respecte de lo que seria la part de pesca. Nosaltres farem tota la pressió que puguem. Tenim clar que és una situació molt complicada per a la cofraria, però que ens tenen de la seva banda per fer força entre tots i aconseguir que aquesta part de la pesca de Formentera no es perdi i sobretot, pues, continuar incentivant i treballant amb la cofraria i, igual que en la part d'agricultura, aconseguir treballar amb aquest producte zero, amb aquest peix de Formentera, que crec que és molt important tant per la ciutadania com per als nostres visitants.
Escolti'm, un altre assumpte també, que a més va ser d'actualitat perquè un diari de l'Illa Veïna així ho va publicar. El ple aprovat, amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició, la incoació de la revisió d'ofici a partir de les sentències determinades sobre la llicència urbanística d'una casa de Punta Gavina. L'altre ja teníem aquí el conseller de Territori, que ens deia que, al contrari del que va afirmar un rotatiu de l'Illa Veïna, no es tractava de la casa de Rafael del Pino de Ferrovial, sinó que era una altra casa de Punta Gavina, però no d'aquest empresari, diguem-ne. Què vol dir aquesta resolució que heu aprovat al ple? Ho dic perquè la gent ho pugui entendre.
Aquesta resolució significa que hi ha una sentència que hem de fer complir, que el que diu és que hi ha motius suficients per fer una revisió del tràmit que es va realitzar, però no posa en dubte la llicència en si, sinó el tràmit que es va seguir. I justament és això. Ara es farà una revisió d'aquest tràmit i ja està. És el mateix que ja va passar una vegada amb una altra de les cases de Punta Gavina, que com sabeu, doncs aquestes denúncies venen totes del mateix lloc i amb la mateixa raó, que és pues el no està d'acord o d'un empresari que no està d'acord amb que no l'hagin deixat construir més.
Sí, recordem, l'empresari Leo Stover, de Sanway SL, vinculat al club Punta Prima. Bé, no sé si vol destacar, ja per anar acabant, ho dic perquè vostè ara ve de Fitur, fa pocs dies que estava allà, i ara s'ha aprovat al ple doncs, aquesta regulació del trànsit a la zona d'Escap d'Arbaria, una zona eminentment turística. Això comença, entra en vigor demà dimarts, dia 1 de juny, i fins al 15 d'octubre. Vull dir que... En termes dels visitants que venen a la nostra illa, saben aquestes regulacions del trànsit? Què n'opinen o pregunten molt sobre això? Com va?
No, la veritat és que la gent ho té molt assumit i que és una bona notícia, tant des del punt de vista de comunicació com per els propis visitants, que no hi troben cap problema. Vull dir, altres llocs has de fer altres gestions abans d'arribar, i en aquest cas pues, és una gestió més, però que el que tracta és d'assegurar justament pues, que no tinguem massificació de cara al futur.
I per cert, un dubte, que abans en parlàvem amb el conseller Córdoba, aquesta mesura que s'ha aprovat perquè els residents de Formentera no hagin de fer el tràmit aquest d'inscriure a Formentera.eco el nostre vehicle, això ja entra en vigor aquest any o hem d'esperar l'any 2022?
Pues això no t'ho puc contestar. Jo entenc que entrarà en vigor quasi de seguida, perquè no haurà que adaptar el sistema informàtic, però ho demanaré i us ho feim sebre.
Doncs esperem a informar-vos al respecte, per ser pràctics, no? Doncs el més aviat possible. Presidenta, vol afegir alguna cosa?
Sí, mira, respecte de la... Bé, com he sentit el conseller Córdoba parlant del tema de la sentència que va haver respecte de els càrtels de diferents empreses, sí, i la relació que això pot tenir amb el Consell de Formentera, bueno, vull ratificar-me en el que va dir el nostre conseller, que no era el lloc i que no va ser cap intervenció elegant, sobretot des del punt de vista de que el senyor Córdoba havia avisat a la premsa perquè es quedés, perquè ella anava a fer aquestes preguntes. Unes preguntes que, a més d'estar fora de lloc, no tenen cap sentit. Per explicar-lo de manera molt ràpida, va recaure una sentència que va recaure sobre unes empreses que, segons aquesta sentència, es posaven d'acord per presentar projectes i que alguna d'elles pues, se'ls quedava. Això no significa que qui otorgava els projectes hagués de tenir coneixement d'això, i la pròpia sentència ni tan sols diu que això fos així. Parla de que ja havia una persona al Consell que envia un e-mail a una empresa demanant el pressupost de l'altra, el que no significa més que sap que es coneixen, i el senyor Córdoba el que ens demana és que nosaltres diguem qui és aquesta persona. Jo no sé si el senyor Córdoba no sap com funciona la normativa de protecció de dades, però l'única persona o l'únic ens que podria donar aquesta informació seria el propi jutjat, perquè fa falta que sigui un jutjat el que revisi aquests e-mails. Nosaltres, com a consellers ni com a consell, no podem accedir a cap direcció d'e-mail dels nostres treballadors, i és correcte que així sigui. Si aquesta sentència parla d'això i cap jutge ha decidit que s'hagi de revisar cap e-mail, és perquè justament no és això el que s'estava jutjant i no hi ha res darrere. Per la nostra part, els jutjats sempre tindran la nostra col·laboració per això que considerin, però en aquest cas no hi ha res obert. Això ja es va jutjar en el seu moment, a més per una denúncia del propi Partit Popular, i el Partit Popular el que fa és continuar intentant tenir protagonisme amb això, ja que no el té per la feina que fa.
O sigui, perquè quedi... A veure si ho entès bé, presidenta. O sigui, sobre el cas Jaume Garau, que doncs, recentment també ha tornat a ser d'actualitat en àmbit judicial, entenem que hi ha alguna investigació oberta que toqui Formentera, sí o no?
No.
Queda clar. Alejandra Ferrer, presidenta del Consell, moltes gràcies.
Gràcies.